Bona nit. Són 2:15 del vespre. La gastronomia com a ambaixadora de la cultura d'un país. Avui els millors cuiners catalans convertits en aparador dels productes d'aquí i l'art dels fogons del país en un mercat encara per conquerir, als Estats Units. Sintonia, comencem.
Economia i empresa amb Nati Adell.
Aquesta hora Catalunya està present i amb força al congrés que s'està fent als Estats Units sobre cuina, el World of Flavors, o el que és la mateixa, el món dels sabors, on es concentren més de 600 professionals del sector. Hi ha noms tan coneguts com Ferran Adrià o Carles Gaig. Nosaltres parlarem amb un altre dels grans dels fogons, Joan Roca, del celler de Can Roca de Girona. També passarem per Viena, on ja s'ha posat el punt i final al congrés fundacional del primer sindicat mundial. Per tant, és dia avui de balanços. En parlarem amb l'enviada especial d'aquesta casa, la Míriam Tirado. També tindrem temps per escoltar algunes de les veus més destacades de la innovació, parlant-nos avui de lideratge. Després arribarà amb Xavier Marcet l'espai setmanal de responsabilitat social i, com cada divendres, descobrirem una empresa de casa nostra. Aquesta centenària es diu Cera Roura. Tot això a partir d'ara mateix. Com us dèiem, marxem ràpidament cap a Califòrnia, on la presència de la gastronomia catalana és un fet. Perquè ens expliqui què s'està cuinant ara mateix, hem contactat amb un dels gastrònoms que hi està participant, un dels tres germans del celler de Can Roca, aquest reconegut restaurant de Girona de 2 estrelles Michelin. Joan Roca, bona nit.
Hola, molt bona nit, què tal?
Senyor Roca, expliqui'ns quina és la seva contribució en aquest món dels sabors.
Bé, nosaltres hem vingut a explicar una miqueta el que fem, la cuina que fem a casa, al restaurant, no? I essencialment l'enfoquem en dos vessants. L'una és la tècnica de cocció al buit a baixa temperatura. Explicarem una miqueta com l'hem desenvolupat, que és el que hi fem, i en farem doncs alguns exemples. I també basarem les explicacions que farem amb el tema dels aromes, no? Que és un tema que a casa doncs hi hem donat sempre molta importància, i llavors explicarem dues o tres fórmules de complicitat entre sabor i aroma en el plat.
De moment, pel que vostè ha pogut notar, realment els americans coneixen la cuina catalana o estan encara una mica perduts?
Cada vegada la coneixen més. Aquí hi ha molt interès, molta inquietud per la gastronomia en general i sobretot en aquests moments per la gastronomia que s'està fent en el nostre país. Nosaltres quan ens movem, i sobretot aquesta vegada que hem vingut aquí a Califòrnia, ens n'adonem de la importància que té allò que fem aquí a casa, no? Perquè quan surts fora i veus com reben, quina expectativa hi ha, la quantitat de cuiners, de crítics gastronòmics que venen a escoltar tot allò que expliquem i allò que fem, denota d'alguna manera un gran interès, no? No sé si la coneixen prou, però segur que després d'aquest congrés la coneixeran força més bé.
Perquè, de fet, diuen que és molt difícil, no?, entrar en aquest mercat nord-americà, que és molt competitiu i que els productes, no només catalans, sinó en general també espanyols, sí que cada cop tenen més presència, però que encara és menor la seva representativitat. Què hem de fer? Quines són les qualitats, les excel·lències dels productes de casa nostra perquè puguem realment vendre'ls i tenir més presència als Estats Units?
Bueno, jo penso que aquest país és un país molt com autosuficient, no? Sembla com que no hagin de menester res, que ho tinguin tot, que tinguin el millor, tal. I llavors, amb aquestes accions com la que estem fent ara, serveixen perquè se n'adonin compte que hi ha coses que potser no tenen i que són bones i que són interessants. I per tant, jo penso que és molt bo aprofitar el boom que hi ha actualment i el prestigi que té la gastronomia d'aquest país perquè així ens escoltin i d'alguna manera també de retruc coneguin els grans productes que hi ha i que es fan i que es produeixen als país per tal de despertar el seu interès, la seva inquietud i de que els reclamin, de que els vulguin, de que els vulguin tenir també, no? Com de vegades doncs passen moltes coses. Jo crec que el que potser no hi ha hagut fins ara és atenció, o sigui, no han prestat massa atenció al que es feia aquí i ara tenim una excusa fantàstica a través de la gastronomia perquè se n'adonguin, no?
I ara què és el que més aprecien? Els vins, els olis, els formatges?
Aquí ja hi comencen a haver molts vins, els vins els aprecien molt, els olis, productes en general, el porc, no? Estan ara amb l'ibèric, no? Que a veure si entra. Sí, ara mateix estem estem a punt d'entrar a l'escenari on explicarem alguns dels plats amb tècniques de buit sobre porc ibèric. Sí, sí.
Digui-me només una cosa per acabar, que sé que va molt justet de temps, està a punt de fer aquesta intervenció seva. La veritat, senyor Roca, quan pensem en Nord-Amèrica i el menjar, el primer que ens ve al cap és el fast food. Jo no sé si realment hi ha un mercat, una quota important de gent que menja bé als Estats Units.
Sí, sí que n'hi ha, eh? Hi ha gent que menja molt bé. De fet, nosaltres estem sorpresos del alt nivell que hi ha de restauració de gastronomia. És un tòpic que no és cert aquest de que aquí es menja malament, eh? Aquí hi ha bons productes també, hi ha molt bons professionals, molta tecnologia, molt ben aplicada, i jo penso que, en fi, que és un país que en aquest sentit dona una imatge que no és.
Sembla que el reclamen, no, ja, senyor Roca?
Sí, em sap greu. Està fent senyals que estic a punt de...
Doncs endavant, no voldríem pas interferir en aquesta intervenció seva. Gràcies, sort.
No, gràcies a vosaltres.
Això és el que ens explicava doncs Joan Roca als Estats Units, la gastronomia catalana a Califòrnia. I de Califòrnia passem a Viena. Miriam Tirado, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui, última jornada d'aquest congrés fundacional de la Confederació Sindical Internacional. Per tant, ara podríem dir comença la feina de debò, la real, la de portar i intentar posar en pràctica tot el que s'ha aprovat avui, tot aquest programa d'aquesta nova sindical. Miriam, quin balanç s'ha fet de tot plegat?
Doncs, com no podia ser d'una altra manera, ha estat un balanç molt positiu per part de tots els sindicalistes. Marxaven contents d'aquest congrés, contents d'anar a la una, i marxaven amb il·lusió. Tots esperen que a partir d'ara tinguin més força per poder defensar millor els drets dels milions de treballadors de tot el món a qui representen. Però el millor és que escoltem algunes d'aquestes opinions per boca, si et sembla, dels seus protagonistes.
Endavant, doncs.
Laura González Chavarri, responsable de Relacions Internacionals del Sindicat Basc ELA.
És necessario sumar, és necessario que seamos más fuertes para poder confrontar las instituciones globales, las políticas neoliberales. Entonces, todo lo que sea en clave de suma es para mí positivo. Esto era, pues eso, deseado, positivo y necesario. Además, aquí se da la circunstancia de que no solamente es la suma de dos cosas que ya existían, sino que hay incorporación de organizaciones nuevas, concretamente 8, que no tenían afiliación internacional y que se incorporan en este proceso, entre ellas pues la CGT de Francia o la CTA de Argentina.
Cándido Méndez, secretari general de la UGT.
Creo que de este congreso lo que sale es un mensaje muy potente para combatir un modelo de globalización de la economía que no compartimos, que está incrementando las desigualdades, que está afectando negativamente a los trabajadores.
Antònia Gil, secretària general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, la USOC.
És la primera vegada en la història que es donarà una oportunitat d'aquest tipus, no? De que hi hagi només una central mundial. Vull dir que ja la CIOS tenia la seva força, la CMT per un altre costat, però la gran importància és enfrontar els grans temes, que els grans reptes que n'hi ha, però des d'una única veu mundial. Jo crec que això té molt més transcendència del que possiblement en aquest moment podem encara visualitzar, no?
José María Fidalgo, secretari general de Comissions Obreres.
Jo crec que és invertir una larga història del moviment sindical, en el sentido que el movimiento sindical ha tenido una enfermedad crónica, que es la división. Y es la primera internacional que se crea bajo una bandera de refundación unitaria. Yo creo que eso es lo más importante. En segundo lugar, que hemos creado la organización más grande de la historia. Y en tercer lugar, que es una respuesta a la situación económica y social y política del planeta.
Molt bé, doncs aquestes són les valoracions sindicals, però en falta una d'important, la del ja nou secretari de la Confederació, que escoltàvem ahir mateix en aquest mateix programa en una entrevista que feies. Les seves paraules, Míriam, han anat, podríem dir, en la línia del que hem escoltat fins ara?
Sí, més o menys. Guy Ryder ha posat molt èmfasi en la necessitat que la unió que s'ha aconseguit amb la nova CSI no es trenqui i apareguin escissions. Això ha dit no pot passar. I alhora ha enviat un missatge també molt clar a organitzacions internacionals com ara Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i un llarg etcètera, també a les multinacionals, de que la mà que a partir d'ara està estirada per al diàleg, també, si les coses no van com ells esperen, es pot convertir en un puny. Així ho ha dit textualment.
Molt bé, doncs aquí queda la frase clara de Guy Ryder en aquest punt final d'aquest Congrés Fundacional de la Confederació Sindical Internacional. Míriam Tirado, moltíssimes gràcies, bona feina i bona tornada.
Gràcies, fins aviat.
Catalunya Informació.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del vespre. Hi ha d'altres notícies del dia. La repassem de forma breu. I comencem amb una notícia que ha pogut confirmar aquest programa. Al Port de Barcelona es ven Rosa Pujol al Mare Magnum.
Així és, la venda es va tancar fa 15 dies amb el fons d'inversió holandès Corio per 122 milions d'euros. I avui l'autoritat portuària ja ha donat el vistiplau. El Mare Magnum té 22.000 metres quadrats i s'ha convertit en un dels principals centres comercials i d'oci familiar de Barcelona. És l'únic de la ciutat que obre tots els dies i passen 12 milions de persones l'any.
Aprovada l'entrada d'Acciona a Endesa.
La Comissió Nacional de l'Energia ha aprovat amb condicions la compra per part d'Acciona d'un 24,9% de la capital d'Endesa. D'entre d'altres mesures, el grup constructor haurà de notificar qualsevol canvi accionarial que suposi un control sobre l'elèctrica.
La investigació eleva fins a 1.800 els milions defraudats a través dels bancs Espíritu Santo i BNP.
Els diners es van bloquejar ahir durant els escorcolls que va fer la Guàrdia Civil a les seus dels dos bancs a Barcelona i Madrid i també a les oficines de l'asseguradora Caispa. L'operació anomenada Suéter vol desmuntar una presó una trama empresarial dedicada a ocultar capitals.
I els treballadors de Sintel que es podran tornar a mobilitzar.
El Tribunal Constitucional ha anul·lat una ordre del govern espanyol que els prohibia manifestar-se. Tot plegat es remunta al 2001, quan Sintel va fer fallida i els empleats van acampar durant 187 dies al passeig de la Castellana de Madrid. Les mobilitzacions van continuar al cap de 2 anys, quan l'empresa va trencar el pacte i no va recol·locar 800 treballadors. Va ser llavors quan hi va intervenir el govern espanyol, que va prohibir les protestes amb el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia.
Les borses. Josep Ramon Ruiz, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem com cada divendres amb el resum setmanal.
Doncs la decisió, sense sorpreses, del Banc Central Europeu de mantenir els tipus d'interès a la zona euro en el 3,25%, avançant, però, un increment del preu del diner en la reunió del mes que ve, ha tancat una setmana de moltes xifres macro a banda i banda de l'Atlàntic i pocs resultats empresarials. Aquí, però, destaquen les sòlides xifres d'Iberia, Metrobacesa, Ferrovial i Fadesa, i que han dut l'IBEX 35 a nous màxims històrics, després de batre a l'octubre el rècord de contractació superant en un 7,6% el de 2005. La setmana acaba amb el registre policial de les seus a Madrid i Barcelona del Bancs Espíritu Santo i BNP Paribas, amb el bloqueig decretat per anticorrupció de més de 1.500 milions d'euros per un presumpte bloqueig de capital.
I avui un nou rècord a la borsa espanyola. A Europa, les borses en general han tancat la setmana amb color verd.
Doncs mira, l'IBEX 35 ha pujat un 0,55% i se situa en els 13.794 punts, nou rècord històric, com deies, impulsat pels pesos pesants. Tots els blue chips han tancat en positiu, les energètiques, les televisions i les constructores. A la resta d'europees, guanys generals, verd arreu, amb un euro en el mercat de divises, que s'ha depreciat una mica davant el bitllet verd nord-americà després de la inesperada caiguda de l'atur als Estats Units. El BCE ha fixat el seu canvi a 27,60 dòlars.
Gràcies, Josep Ramon. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
Fins dilluns. Bona nit.
I a aquesta hora, Wall Street què fa? Doncs el Dow Jones està reculant un 0,3% i el Nasdaq semblant cau un 0,2%. Són 3:15. Com sempre, a aquesta hora fem un parèntesi a la informació econòmica i d'empresa per fixar-nos en d'altres qüestions destacades del dia. Avui amb Pilar García, bona nit.
Hola, bona nit. José Montilla descarta davant Artur Mas la possibilitat d'arribar a un acord de govern entre el PSC i Convergència i Unió, segons fonts de la Federació Nacionalista, després de la reunió d'una hora que han tingut tots dos aquesta tarda. Una altra informació destacada del dia, l'exèrcit israelí intensifica l'ofensiva militar a la Franja de Gaza. Aquesta tarda ha llançat un nou atac aeri poques hores després de matar dues dones que feien d'escuts humans d'uns milicians palestins. D'altra banda, els llibreters veuen amb bons ulls el projecte de llei de la lectura, el llibre i les biblioteques que ha aprovat el Consell de Ministres. La nova llei estableix el profit dels llibres i liberalitza el preu dels manuals escolars. I un apunt del temps. Aquesta nit continuarà la presència de núvols a l'extrem sud de Catalunya, on encara hi podran haver alguns plogims. Demà els núvols guanyaran més terreny al país. L'ambient de tardor es mantindrà tot el cap de setmana.
Ja situats, després de les notícies d'àmbit general, notícies d'empresa.
Flaixos empresarials.
Microsoft i el seu rival Novell arriben a un acord que permetrà obrir l'operativitat entre Windows i Linux.
Fomento de Construcciones y Contratas compra la filial de serveis de terra dels aeroports de Roma per 72 milions d'euros.
Euskaltel presentarà al·legacions a la CMT perquè considera que Orange incompleix les mesures cautelars.
Ferrocarrils de la Generalitat compra 9 trens per 53 milions i mig d'euros.
El grup immobiliari Fadesa eleva un 9% el seu benefici fins al setembre.
El grup suís de treball temporal Adecco guanya un 38% més en el tercer trimestre.
En el mateix període, British Airways redueix el seu benefici i diu que suprimirà vols domèstics per millorar resultats.
Aerolínies Argentines ampliarà la seva flota fins a 77 avions en els propers 2 anys.
Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix l'espai Innovació.
Què diuen els grans de la innovació sobre el lideratge? Doncs només cal que pareu l'orella. Hem fet una selecció d'algunes de les reflexions que es van poder escoltar fa només uns dies a Barcelona, al Fòrum de la Innovació. Comencem escoltant a Gary Hamel, professor d'estratègia de la London Business.
In the end, it boils down to...
Al final es redueix a treballar molt fort fins a l'addicció, com els emprenedors que prenen la ciència i la tecnologia i els converteixen en els seus esclaus per tal de trobar una solució molt poderosa pels problemes actuals i futurs. Quasi tots els grans descobriments en què puc pensar van anar a càrrec de gent que havia fracassat una o dues vegades anteriorment i tenien la voluntat d'arriscar-se fins al punt d'associar-se amb el fracàs.
Eren les declaracions que escoltàvem de Kenneth Morse, el director del Centre per a Emprenedors de la MIT de Boston. Ara sí, escoltem a Gary Hamel.
Construir una profunda capacitat per innovar necessita una forta capacitat de lideratge. Si es vol crear una empresa realment innovadora, s'haurà de canviar el seu ADN, i això requereix lideratge des de dalt. Construir una nova capacitat requereix temps, perseverança i esforç. Has d'ensenyar a la gent noves aptituds, donar-li noves eines, canviar la matriu corporativa i refer els processos de gestió, de manera que tothom doni suport a la innovació com a part de la seva feina diària.
I això és el que opina Chun Kamui, consultor expert.
Sense lideratge no hi ha innovació, però sense innovació els líders no sobreviurien gaire temps. La tasca d'un líder és assegurar-se la creativitat dins d'una organització per solucionar els problemes reals del negoci i garantir que l'organització tingui disciplina per aprofitar-se'n.
I per últim, les paraules de Jones Riddersdale, professor de la Universitat d'Estocolm.
Com a líder d'una empresa pionera en innovació, vostè és responsable de 3 processos clau. El lideratge redueix a mirar el futur amb ambició, comprometre el teu equip i portar a terme l'estratègia.
I com heu aconseguit diferenciar-vos de la competència?
Dissenyant un envàs pioner.
Caram, la meva empresa també necessitaria invertir en recerca i desenvolupament, però m'agradaria que algú m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i debats, atenen consultes...
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
I ara que estàvem parlant d'innovació, volem saludar el nostre expert col·laborador de l'Espai de Responsabilitat Social, Xavier Marcet, bona nit.
Bona nit.
Perquè ens aclareixi d'entrada si hem de considerar una empresa que actua amb responsabilitat social una innovació o no.
D'alguna manera sí, però en el sentit següent. La innovació, a diferència dels invents, no, és quan la idea arriba al mercat, no? Doncs la responsabilitat social corporativa és quan es practica, no només quan es pensa. És a dir, que en aquest sentit sí, home, també des d'un altre punt de vista que podríem dir que efectivament hi ha empreses que han trobat fórmules molt noves i fórmules diferents per arribar a practicar projectes de responsabilitat social, sí.
La setmana passada parlàvem de com les empreses grans aplicaven aquesta responsabilitat social. Avui toca parlar de l'altra cara de la moneda, que són les petites, que també ho haurien de fer, algunes ho fan, de fet, però no sé si el tamany fa que a vegades els espanti, no?, fer aquest pas endavant.
no és un problema de tamany, sinó de compromís. És un problema, clarament, de que en tinguem consciència i de que ho apliquem, no? Que els temes aquests que hem parlat de drets humans, de medi ambient, de compromís amb la comunitat, no és una cosa dels grans, és una cosa de tots, no? El que passa que ens és fàcil escudar-nos. Per què, home? Doncs perquè nosaltres, a nivell doncs, de les empreses petites, sempre anem molt atrafegats, totes, només ens faltava això, sí, ja ho faria, però és que no tinc mai temps. I, bueno, la veritat és que no, hem d'intentar realment que això, que és, en el fons, una expressió d'un compromís doncs, amb la comunitat, es pugui fer. Hi ha gent que ho fa en la seva vida com a voluntari, també hi ha empreses que és bo que ho facin, doncs tinguin el tamany que tinguin, no?
Posa'ns exemples de com les petites també poden actuar d'aquesta forma.
Hi ha exemples de vegades que no hi pensem i que jo crec que cada dia tenen més importància. Per exemple, amb els cotxes que comprem d'empresa. Hi ha cotxes doncs, que són més contaminants que altres, no? Bé, doncs, escolta, hi ha empreses que ho fan conscientment i que són petites i que diuen, no, escolta, nosaltres fem un esforç però ens sembla que no, que és una manera de contribuir. O altres, per exemple, hem vist sempre aquests programes de festa major i de programes de festes dels barris que estan plens d'anuncis de petits comerços, de bars, de no sé què. Escolta, és una forma d'expressar la consciència, dir, escolta, nosaltres estem aquí per treballar i vostès són els nostres clients, però també ens agrada, diguem-ne, d'alguna manera o altra col·laborar amb la festa. Hi ha gent que pensa, no, aquesta gent no els hi ve d'aquí. Bueno, no ho sabem si els hi ve d'aquí. En tot cas, està bé que ho facin, no? I alguna vegada, recordeu que hem parlat de l'exemple que és molt bonic, aquest d'una empresa de construcció mitjaneta, constructora d'Aro, que el que fa és que quan té treballadors, diguem-ne, lliures entre obra i obra, els dedica doncs, que puguin anar a visitar cases de gent que no té capacitat per arreglar coses que és fonamental que arreglin i els ajuda doncs, a arreglar temes d'habitatge que, a més, sempre són molt cars. No?
Perquè, clar, un dels arguments que podrien utilitzar aquestes empreses petites per no fer-ho seria la falta de recursos.
Sí, però insisteixo, a mi em sembla que cadascú amb la seva dimensió, i això de vegades quan pensem en les empreses grans sembla que les coses no vinguin d'aquí, també venen d'aquí, però és més una qüestió de compromís i sobretot una qüestió que hem d'intentar integrar-la en la nostra manera de fer. Hi ha un element que hem de compartir tots i és el de que si aquesta idea de, des de que les comunitats que són empreses poden ajudar no només a guanyar-se la vida, sinó poden ajudar també a que la vida de la comunitat més gran que és la societat sigui millor, doncs es plasmi en iniciatives concretes, cadascú amb la seva dimensió, però això ho podem fer tots.
I em sembla que també, Xavier, permetem que et faci una pregunta, perquè em sembla que hi ha algun oient que també ha volgut aportar la seva
opinió. Sí, l'altre dia un oient em va dir, escolta, això de la responsabilitat social corporativa no començarà a dintre de la pròpia empresa? Doncs sí, tens tota la raó, amic oient, comença dintre de l'empresa i comença amb el respecte a les pròpies persones que tenim.
Doncs em sembla prou interessant acabar així l'espai, Xavier, amb molt aquesta bé. Reflexió. Comença dins mateix de les empreses i dins mateix de la persona que està al capdavant d'aquestes empreses.
Ara anirem veient a poc a poc exemples concrets les pròximes setmanes.
Doncs vinga, en parlem la pròxima setmana. Bona nit.
Bona nit.
Quan hi ha un accident laboral, quin és el responsable? El treballador, que corre el risc? L'encarregat, que no comprova la protecció de la màquina? La directora general, que no ordena les mesures de prevenció corresponents? O el consell d'administració, que no creu que la seguretat és una bona inversió? Un accident laboral es comença a evitar molt abans que es produeixi. A la feina, cap risc. Govern de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Empreses catalanes. Amb Pilar García. La ja.
Ja fa anys que estan de moda, acompanyen un sopar romàntic, donen ambient a una sala o poden perfumar una habitació. Són pràctiques quan marxa la llum i no hi ha processó que no en tingui. D'espelmes n'hi pot haver tantes com de situacions i moments en què fer-les servir. Cera Roura fa més de 100 anys que en fabrica i el negoci ha anat passant de pares a fills.
Primer els productes van ser destinats al culte de la litúrgia, era una fabricació molt manual i molt familiar, i bàsicament doncs, era això, era carbó i incens, ciris per processons, ciris per esglésies i candeles, el bàsic que es feia servir abans pel culte i per la litúrgia.
És Xavier Roura, gerent de la companyia, besnet del fundador de l'empresa. Aquests van ser els començaments i a poc Cera Roura va començar a fabricar altres tipus de producte.
A la dècada dels 80 vam començar ja a fabricar productes de consum, comercialitzats a través de cadenes i majoristes de drogueria i perfumeria i les primeres cadenes que llavors començaven a sortir de supermercats i distribució. Després vam començar a treure una sèrie de productes amb un valor afegit alt, espelmes perfumades, espelmes amb citronel·la pel mosquits, amb essències ambientadores, espelmes per Nadal, etc, etc. I després ja va venir la dècada dels 90 fins avui, que ja va suposar una automatització total de la producció.
Pere Roura té la factoria Figueres i hi treballen una cinquantena de persones. Fabriquen milions d'espelmes cada any.
Cada any transformem 3.000 tones de matèria prima, en aquest cas és la parafina, un derivat del petroli, transformem 3.000 tones de matèria prima en producte elaborat. Si nosaltres agaféssim la producció d'un dia d'espelmes que fabricam de tot tipus i els poséssim en fila índia una darrere l'altra, doncs podríem dir que ocuparíem una superfície d'uns 20 quilòmetres, més o menys.
A la luz de una vela me quiero ver.
El 85% de la producció es queda als mercats català i espanyol. La resta s'exporta.
Un 15% de la nostra producció va destinada a l'exportació. Nosaltres ara tenim distribuïdors propis a Irlanda, a Grècia, a Portugal i a Itàlia. I després tenim clients a Suïssa, a Bèlgica, a Anglaterra, a Àustria, a diversos llocs.
Pere Roura té un volum de facturació anual al voltant dels 8.500 milions d'euros.
A la luz de una vela me quiero ver.
Economia i empresa.
Començàvem l'espai de notícies econòmiques parlant-vos del port de Barcelona, que s'ha venut al Mare Magnum. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària ha autoritzat la venda d'aquest complex per la seva empresa gestora, Odissea 2000, al fons d'inversió immobiliari holandès Corio. Tenim Adolf Rugomagosa, cap del gabinet del director del port, a l'altra banda del fil telefònic. Bona nit.
Bona nit.
Senyor Rugomagosa, els nous propietaris diuen que volen millorar l'oferta comercial i també la imatge del complex. Què els han explicat?
Bé, bueno, com a Port de Barcelona estem molt contents perquè crec que el nou operador, Corio, és un operador professional que sap i té molta experiència en la gestió de centres comercials, que el procés de transformació que ha seguit en aquests últims anys el Mare Magnum pensa continuar-lo amb molta força. Crec que hem fet tots plegats una bona gestió autoritzant com a port doncs, la venda d'aquest complex, aquesta nova societat.
Els han concretat per això, senyor Rugomagosa, en què es concretaria, en què pot canviar, si és que canvia Mare Magnum?
Perdó?
Ens podria concretar, no sé si els han avançat o no, a través d'aquest fons, com podria transformar-se, si és que és així, el centre de Mare Magnum?
Bueno, penseu que el centre de Mare Magnum ja ha sofert una transformació que jo crec que tothom qui ha anat a Mare Magnum durant aquest últim any l'ha pogut veure, ha sofert una transformació important dintre del centre. Això va suposar doncs, per l'antic gestor invertir 14 milions d'euros en la transformació. Jo crec que la gestió de Corio ara el que pretén és agafar aquest centre en aquest moment interessant amb el que es troba i començar doncs, d'alguna manera a aconseguir que Mare Magnum s'integri perfectament dintre del que és Port Bell. El que pretenem tant ells com nosaltres és aconseguir que la marca Port Bell sigui una marca potent i que sigui de l'atractiu per Barcelona, aconseguir que les botigues que estan avui a Mare Magnum, l'oferta de restauració, sigui una oferta de primera categoria i que sigui atractiva.
Ho seguirem de prop, senyor Rugomagosa, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. Gràcies per aquestes valoracions des del Port de Barcelona. Mare Magnum en mans d'un dels majors fons d'inversió immobiliari d'Europa. Bona nit.
Bona nit.